És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Gavi Martín, molt bona tarda, benvingut al Coses de Palamós.
Bona tarda.
Una setmana més repassant aquí en el tram final del programa és l'hora, com tots els dilluns, Coses de la nostra història. Ja saps que diuen que a Palamós fan pipes de grosses i de petites.
Sempre ho he sentit, des de petit.
Són aquestes frases doncs, que fan fortuna, però que moltes vegades no sabem ben bé quin és el seu origen.
Sí,
i avui parlarem d'això.
Encara trobo gent que penses que fan pipes d'aquestes de menjar.
Ah, sí?
Sí, encara m'he trobat gent que m'ho explica. Com te feien pipes d'aquestes de menjar? No. El Palamós fan pipes de grosses i petites, i després deien també, i a Sant Feliu lleguts de grans i de menuts. És a dir, era una tonada, una cançó popular de mitjans del XIX, però que té una raó ferma que podem recuperar a través de la història, que és la fabricació de pipes de fang, de pipes de fumar, que es va fer a Palamós a partir, diguem, de mitjans del XVIII i tot el segle XIX, i es va arribar a convertir en una... Era una indústria menuda, però, escolta, va ser realment important i va aportar el nom de Palamós arreu del món i va convertir-se realment en una marca d'excel·lència del que es feia a Palamós.
Com ara la gamba, per exemple.
Com ara la gamba, era la gamba de l'època. Perquè les pipes, moltes portaven, inscrit al fabricant, i moltes vegades el nom de Palamós a la mateixa pipa de fang. Per tant, molta gent fumava amb el nom de Palamós als llavis.
Però quin és l'origen de tot això?
Mira, podríem dir que l'origen és una mica degut a algunes lleis que van fer que alguns fusters i alguns escultors que eren imaginaires, que es dedicaven a fer doncs talles de fusta doncs, o algunes peces per retaules, doncs van deixar també de tenir feina, perquè va haver-hi una llei que va promulgar Carles III que obligava els retaules que es feien fins llavors de fusta a fer-los amb guix o fer-los amb pedra. I clar, tota aquesta mena d'escultors, de fusters, i ostres, i llavors de què treballem, què fem? I molts van trobar una petita alternativa en fer fustes de fang. I ja veurem ara com els escultors d'aquí Palamós que hi havia, que eren els Espinet o els Ribes, que també eren fusters, doncs van començar a obrir un petit talleret on doncs, feien aquestes manualitats, aquestes peces així manuals, i que, escolta, com que van començar a sortir bé i es van començar a vendre, tot i que no eren cap meravella, vull dir, era una peça bastant senzilla i no eren excessivament cares, ni tan sols, vull dir, estaven ni lacrades, ni tenien cap tipus de decoració espectacular, eren bastant senzilles. Doncs al trobar aquest mercat, doncs, escolta, va començar a créixer, i altra gent de la vila, doncs, que fins i tot eren mariners, o, doncs, van començar a entrar en aquesta indústria i van obrir els seus tallers, i així es van començar a exportar arreu del món. Van envair un mercat important, perquè en el segle XVIII, de fet, a Europa ja es feien, no era exclusiu de Palamós, ja es feien pipes, hi havia grans fabricants de pipes. En aquell moment, qui tenia una mica el monopoli era Holanda, els tallers de Gouda, que en deien, i després Anglaterra, que també hi havia els tallers a Bristol i a Londres, i des d'allà les pipes s'exportaven a Catalunya. El que va passar és que el 1614, després de la Guerra de Successió, com que els holandesos i els anglesos havien estat aliats amb l'arxiduc Carles, per tant, enemics de Felip V no li va fer gens de gràcia que aquests països continuessin exportant pipes a Espanya. Per tant, va tallar el subministre. I, escolta, els d'aquí doncs, van haver de buscar-se la vida i dir, escolta, si no podem adquirir pipes de fora, les haurem de fabricar. I van començar a aparèixer petits tallers a Barcelona, que van fabricar pipes i els van començar a portar aquí, a portar allà. El que passa que també aquí a Palamós la cosa també es va moure i veiem com a mitjans del segle XVIII ja trobem documentats els primers exemplars de pipes a Palamós. Era inicialment una producció local, petita, el complement de feina d'altres labors que dèiem, feta per fusters, per els primers tapers, també per mariners, és a dir, gent que ja tenia certa habilitat manual o que estava acostumat a treballar doncs, amb feines que eren manuals, no? Menestrals, que diguem.
Però, Gavi, si dius que de pipes ja se'n feien altres llocs, què tenien les de Palamós que es van convertir doncs, en una referència?
Doncs el seu cost, el seu baix preu, va ser un dels factors i veurem això com realment va ser fonamental per l'expansió d'aquest tipus de pipes, Però, si em permets, acabo de lligar una mica això de Palamós perquè la gent acabi d'entendre-ho, perquè parlàvem una mica dels orígens, no? A mitjans del 18 veiem com a Palamós comencen a aparèixer aquests primers tallers, no? I hi ha bàsicament dues famílies, una que són els Espinet, que eren aquests escultors que havien, en certa manera, estat privats de continuar fent retaules de fusta, i eren tres germans que van venir d'Olot, que es van establir aquí a Palamós, segurament devien participar en la construcció de la Capella Fonda, devien participar en la construcció de l'hospital, amb molt moviment d'edificis que es van fer aquí a Palamós en aquell moment, i l'Esteve, l'Ignasi i en Joan va ser l'escultor més famós, però els seus germans, un que era fuster i l'altre que era escultor, doncs sembla que van trobar en la fabricació de pipes una petita indústria alternativa, no? I sabem ja que el 1797 l'Esteve Espinet era fabricant de pipes i el 1789 el seu germà l'Ignasi també, no? Això va passar de pares a fills, perquè el seu fill Josep Antoni Espinet, també el 1816, ja sabem que fabricava pipes, i el net, diguem, Josep Espinet i Bas, fill de Josep Antoni, doncs el 1852, en el registre de contribució industrial de mercantil de Palamós, ja figura també com a fabricant de pipes. Per tant, veiem que no només van ser gent que va crear aquesta indústria, sinó que la van anar heretant de generació en generació. L'altra gran família eren fusters, eren els Ribes. Joan Ribes, el 1804, també figura com a fabricant de pipes. Fins i tot aquest senyor té una història curiosa perquè va tenir una gran relació amb el Joan Espinet, escultor, i veiem que se'n va anar també a viure a la Barceloneta. Allà també tenia el seu taller i allà, des d'allà es portava molta fabricació de pipes. Vull dir, van continuar el negoci, diguem, a més gran escala, eh? I després, al mitjans del segle XIX, trobem també un altre de la família Ribes, el seu fill, Narcís Ribes, que també estava fabricant pipes aquí a Palamós. Aquestes dues famílies van ser importants, no? Però també és el que deia, no? Trobem que, clar, com que això funcionava i tenia èxit, trobem l'Antoni Pruies, que era mariner, que a final del 18 també estava fabricant pipes, en Pere Cané, també que era mariner, que a més era de Fitó, i el 1788 també estava fabricant pipes, o el propi Joan Castellà, també que al segle XVIII i principis del XIX també era un altre personatge que s'hi va afegir, doncs,
si
en aquests tallers.
Si era un negoci que funcionava, doncs la gent anava pujant al carro, no?
Ah, això mateix. Què va passar? Com que això va anar creixent, doncs en pocs anys Palamós es va constituir un centre important de Catalunya i gran difusió arreu del país de fabricació de pipes. Realment van arribar, sabem que tenim notícies d'exemplars que arribaven a Roses, a Eivissa, a Marsella, ja a Bellegarde, a Ceuta, i fins i tot més endavant, en pocs anys, veurem com tot això arriba a Cuba, fins i tot a Amèrica. Al segle XIX, Palamós bàsicament no era conegut per les gambes, sinó era conegut per les seves pipes, per la fabricació de pipes que arribaven de Palamós, de l'altre costat de l'Atlàntic. Tu diràs, a veure, sí, aquí va haver-hi un gran boom, però escolta, i no, poblacions aquí com Sant Antoni, o Calonge, o Palafrugell, no se'n van aprofitar d'això, no te'n van obrir tallers. De fet, sí, tenim notícies de que també Palafrugell o Mont-ras hi havia tallers de pipes. El que passa que la producció va ser més esquifida i Palamós, diguem, marcava els patrons, els dissenys nous, quins dissenys es feien servir o quines formes florals o què s'incorporava, i diguem que Mont-ras una mica les copiava, les feia més o menys a partir dels patrons de Palamós, i Palafrugell també feia el mateix, excepte s'han trobat 6 models que eren una mica diferents, bàsicament. Però sí, realment hi havia aquesta producció.
Mm. Deies abans que un dels punts forts de la producció de pipes al Palamós era que eren pipes, podríem dir, comentes, low cost, eh?
Sí.
De fet, era un article que el seu client... Ho dic perquè en el sentit de que moltes vegades lliguem el tema de fumar en pipa amb una certa distinció, no?
Exacte.
Els orígens, veritablement, és tot el contrari,
són
molt humils.
Tot el contrari. Mira, pensa que la seva fabricació era molt econòmica, moltíssim, perquè en una pipa de terrissa, que ni tan sols hi havien de fer la canya, simplement feien la part de la pipa, amb fang que portaven de la Bisbal, o fins i tot constància de fang que traien del Pla de Vilaromà, i bueno, li donaven una forma... així, diguem, característica lenticular, amb un taló puntat, amb una forma de bola, després hi posaven una decoració de franges, motius geomètrics, cortinatges, i després a sota hi havia una petita franja que portava el nom del fabricant, que posava de Palamós en Catalunya, fàbrica de Joan Castella, o de Palamós en Catalunya, fàbrica de Joan Espinet, no? I bé, el que passa és que clar, era un producte tan senzill, perquè com es feien uns motllos, feia una bola de fang, es ficava dintre el motllo i es prensava, i separaven els motllos, i ja està. Allò gairebé es feia el forat i ja el tenies llest per coure-ho. Per tant, eren pocs minuts fabricar una pipa. Per tant, això feia que el seu preu fos molt, 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 molt econòmic. Era tan econòmic que els primers clients de tot això realment va ser la gent que no tenia masses possibilitats econòmiques. I quan la pipa va arribar, els milers de pipes que van arribar a les colònies americanes, pensa que en aquell temps no es va inventar encara el paper de fumar, i els rics, si fumaven, fumaven puros, fumaven el tabac liat. I els pobres, que eren els esclaus, el que feien era fumar amb pipa, però no era molt senzilla, perquè els pobres tenien per fumar el tabac dolent, no? El tabac una mica més, ja més trencat, més matxacat, que després ells agafaven i ja els anava bé, els ficaven dintre la pipa, l'encenien, quan arribaven les pipes a Amèrica, ells hi afegien la canya, que anava al darrere, i ja està. Ja tenien la manera de fumar, els esclaus, vull dir. I com que no podien fumar puros, ni aquests petits cigarros, els protocigars que van aparèixer, que van inventar una mica els portuguesos, doncs, escolta, es va popularitzar moltíssims i aquest producte low cost, aquest producte tan econòmic, va arribar amb carretades i amb caixes a Amèrica, primer destinant als esclaus. Però, clar, ja saps el capritxosos que són els amos. I en veure que tots els esclaus fumaven amb pipa i ells fumaven amb puro, van dir, escolta, i si agafem i també provem això. Ara, perquè això, escolta, sembla que també ha de ser bo. I van agafar, diguem, els amos de les plantacions de sucre, de Cuba i de tot allà, doncs es van anar afegint a la pipa de Palamós, no? I la van veure ja com un bé preuat i un bé interessant. I van començar fent càrrecs i la indústria d'aquí va continuar creixent, creixent, creixent i vinga pipes cap a Amèrica. El que passa que aquests amos americans, diguem, no els agradava massa pagar amb diners. Com que ells tenien molts productes i matèries que eren interessants pels europeus, doncs acostumaven a intercanviar les pipes amb l'aiguardent fet de canya de sucre, és a dir, el rom. I què passava? Que els barcos de Palamós sortien carregats de pipes cap a Amèrica i sortien ben carregats també de rom. I conten que en aquella època, doncs clar, els magatzems al port, tot allò del Pirata, tot allò del Castellet, tots aquells magatzems que hi havia a les planasses, van començar a omplir de caixes de rom, 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 i en certa manera, part de la culpa del rom cremat que tenim a la nostra costa, no? com un tret també diferencial, doncs ve una mica de les pipes, de l'excedent de rom que arribava aquí, i la manera de veure'l, no, així diguem a palo seco, doncs anem preparant una mica el rom cremat, i les pipes són també una mica les causants de que arribés tant de rom, o les causants, no, de la falera que tenim aquí amb el rom cremat.
Doncs com passa normalment amb les lleis de la física, tot el que puja acaba baixant i també va arribar el decliu per les pipes de Palamós, no?
Exacte, exacte.
Com va ser això?
Bé, era evident, era un producte low cost, però que, malgrat ser un producte low cost, oferia unes excel·lències al consumidor. És a dir, suposem que tu compraves una pipa i ja saps que els fumadors amb pipa això ho entendran bé si ens estan escoltant, i altres que no ho siguin doncs els explicarem. Quan tu compres una pipa, les primeres calades el tabac no és gaire bo, per tant la pipa s'ha d'anar fent una mica i ha d'anar impregnant-se, aquest fang s'ha d'anar impregnant del gust, de l'olor del fum del tabac, i és a dir, quan més fumes amb pipa o quan més utilitzes aquesta pipa, més excel·lent, diguem, llavors, és la calada.
Per tant, la pipa, com més vella, millor.
Exacte, però això, d'un mercat de consum, és un problema, perquè tu el que t'interessa és seguir fabricant pipes i seguir nodrint de pipes al mercat i que te'n segueixin comprant. Però què passa? Que quan tots els consumidors tenen les pipes i les volen fer durar anys, llavors passa que arriba un moment en què hi ha una saturació del mercat. És a dir, ja no queden compradors, perquè tots volen pipes, no les volen noves, sinó volen aconseguir conservar en aquelles pipes que ja tenen uns anys i que donen aquest gust tan excel·lent.
Per tant, no hi ha nova demanda.
Per tant, diguem que amb els anys el que va passar, doncs, les pipes de Palamós doncs, van saturar el mercat i va haver-hi una minva de gent que comprava fins que va desaparèixer la clientela. La gent va deixar de comprar pipes de Palamós precisament per això. I com que ja no es venien pipes de Palamós, doncs lògicament tota la petita indústria que s'hi havia dedicat doncs va deixar de produir pipes i va començar a trencar els motllos que havia, que havia fet, eren motllos de ferro, per evitar que altres els hi copiessin i altres els hi fessin la feina. Avui en dia, de les pipes de Palamós, en tenim alguns exemplars en fang que hi ha a diferents museus de la costa, entre ells el nostre, aquí el Museu de la Pesca, en té un bon reguitzell, i el que passa que té la particularitat de que aquí a Palamós es conserva un d'aquests motllos de ferro metàl·lic per fer pipes de fang de Palamós. És tot el que en queda, el record, aquesta dita tan coneguda del Palamós fan pipes, i espero que a partir d'avui, doncs, mira, aquest programa de ràdio que ens servirà per explicar a la gent i que entengui lo important que va ser en el seu moment aquesta petita indústria.
Avui hem donat sentit a aquesta dita tan popular. Gavi Martín, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat.
A vosaltres.